Molt bé, anem a parlar a veure si, si algú no és d'ocell o és de ratpenat.
Com?
Rafael, bon vespre. No hi ets, Rafael?
Hola, bon vespre.
Hola, Rafael, com va la vida?
Molt bé.
Va bé, sí?
Sí.
Últimament, escolta, estàs molt actiu, el divendres passat també, l'altre, perquè veiem cada dos per tres. Ai, dijous no, dijous passat. Dijous, el dijous de la setmana que ve donem festa, també. Tots fem festa el dijous vinent.
Que guai, no?
Però dins de 15 dies et tornem a emplaçar, no? Perquè és que estàvem repassant que queden, a part d'aquest, dos programes més.
Sí, ja s'acaba.
I a nosaltres ens en queden quatre, vull dir que...
Just. No pot ser com el nou de govern, l'equip de govern municipal, en tanquin la emissora, no pot passar això, no?
Ah, i es quedem amb les ganes de saber com s'acaben aquests 16 instants que vols canviar el món. Vaja.
Quedaràs en menys instants, te'ls retallaran aquests instants.
Sí, perquè l'últim això...
Som bueno, si igual, de 16 canviem el títol, diguem que okay, són 14.
Bueno, pues deixem-lo de moment en 14. Rafael, les telecomunicacions i el guano.
Sí, senyor.
El guano, aquest guano és de ratpenat o de què és?
Bueno, aquest guano era de Colom, bàsicament.
De Colom?
Sí, el guano era de Colom, però bé, com deia en Carles al principi, que ho ha encertat, d'acord? Avui parlarem de guano, de caca d'ocell, però també de cosmologia. I ho enllacem amb el darrer programa que vam fer, que vam parlar d'Einstein, i de com amb la seva teoria de la gravitació, a partir de l'any 1916, es comencen a perfilar doncs, l'astronomia i la cosmologia modernes. I és que és així, que a partir de llavors, durant tota la primera meitat del segle XX, va cobrar amb força la teoria del Big Bang com a hipòtesi que explica de forma científica l'origen de l'univers, i és precisament en aquesta època que diversos físics comencen a elaborar models matemàtics que descriuen aquesta idea fantàstica que parlàvem del dia sense abans, és a dir, el primer dia del nostre univers. És una idea, jo trobo molt elegant, també senzilla, com la teoria de l'evolució. Les idees genials han de ser senzilles. Doncs bé, un d'aquests científics que comença a desenvolupar aquestes teories doncs va ser Ralph Alfer, que era un físic i cosmòleg doncs, nord-americà, i conjuntament amb George Gamow i altres físics del seu equip doncs, va proposar les bases teòriques modernes del model de Big Bang més acceptat actualment. Doncs recordem que la teoria de Big Bang o aquesta explosió inicial és el model cosmològic més acceptat, entre cometes, ja diríem actualment, no? Ja que les proves que podem obtenir i les observacions que es van realitzant s'ajusten molt bé a les prediccions que els models d'aquesta teoria proposen. Malgrat tot, ja sabem que tot això pot canviar d'un dia per un altre amb la nova física quàntica i els multiversos. Per tant, aquí sí que no sabem ben bé com acabarem amb l'univers. Però, en fi, tornem al Ralph Alfer i la seva principal contribució al model del Big Bang va ser el que van anomenar Ilem, que és una paraula grega que vol dir matèria, que el mateix Aristòtil va fer servir aquest terme, Ilem, per nombrar a la substància fonamental de la qual procediria tota la matèria. Doncs Alfer recupera aquest terme d'Aristòtil doncs, per definir la matèria de la qual es genera tot el que més tard forma l'univers. D'acord? Ell diu que en els instants inicials de l'univers hi havia una singularitat, que és un punt de l'espai-temps en el que fallen totes les lleis de la física conegudes. A mi em fa molta gràcia aquest terme, no? O sigui, un punt de l'espai-temps en el que falla tot.
Bueno, potser, Rafael, el que falla és la pròpia teoria aquesta del Big Bang.
Exacte, sí. Per això comento que probablement tot això està a punt de canviar. I doncs això, en aquest punt de l'espai-temps doncs, es concentrava tota la matèria que viu tardem en l'univers. Aquesta matèria inicial seria doncs, aquest Ilem, que deien Alfer i Gamow, i a partir d'aquesta singularitat, amb densitat, massa i temperatura infinites, es van començar a formar els àtoms, primer l'hidrogen, i a partir d'aquí doncs, comença la cadena de la vida al cosmos. I a partir d'aquest punt inicial, doncs, l'univers que ha fet? Doncs realment només ha fet dues coses, una expandir-se i l'altra refredar-se. I Alfer doncs, va elaborar tot un complex sistema d'equacions que li van permetre calcular la temperatura que hauria de tenir el medi interestel·lar si realment hi havia hagut un Big Bang. És una fita realment important de la ciència. La temperatura actual del cosmos, deia Alfer, doncs, havia de ser extremadament freda. Va dir que haurien de ser aproximadament uns 3 graus Kelvin, que són menys 270 graus centígrads, i que a més aquesta temperatura havia de ser la mateixa a qualsevol lloc de l'univers, ja que tot l'univers procedia d'un únic i mateix lloc inicial. Tot això passava cap a l'any 50, cap a l'any 1950, i aquesta temperatura residual és el que es va anomenar doncs, radiació còsmica d'ons. I ara doncs, fem una traçada en el temps, que fem habitualment en aquesta secció, i passem de l'any 1950, saltem una mica més endavant, cap al 1964, i al guano, que és la caca de Colom, aquesta és la caca de Colom més famosa de la cosmologia. I ens posem a la primavera del 64, i hi ha uns físics, el senyor Arno Penzias i el senyor Robert Wilson, són dos físics investigadors dels laboratoris Bell, d'empresa de telecomunicacions de AT&T americana. Ells estaven utilitzant una nova antena amb un disseny molt innovador, que havien dissenyat ells mateixos també, per mesurar nivells de soroll que poguessin contaminar les comunicacions telefòniques dels Estats Units. I va resultar que inesperadament van captar una persistent radiació de microones. No sabien ben bé què era. I al principi van pensar que era una interferència i van apuntar l'antena a diferents llocs del cel i van descobrir, doncs, que aquesta interferència es presentava a tot arreu, a qualsevol punt del cel on apuntessin. Com que passava això, tan estrany, doncs van pensar que probablement es tractava d'un error de disseny i van decidir, doncs, desmuntar tota l'antena i tornar-la a muntar. Doncs la proven, la tornen a apuntar a diferents llocs del cel i van tornar a trobar la mateixa interferència. I estan superintrigats. Tornen a pensar que fan alguna cosa malament i tornen a desmuntar i muntar tota la màquina. La tornen a provar, eren perseverants aquests dos, la tornen a provar i tornen a detectar la famosa interferència. Llavors, què van pensar que podria ser això? Què s'ha ocult? Doncs per l'època tenia una pista clara. Ells van pensar que es tractava de transmissions secretes de la NASA des de l'espai, tot fent proves del programa Apollo per anar a la Lluna. De manera que truquen a la NASA i els diuen, els de la NASA, doncs, que no són ells i que, a més, segur que no hi ha cap satèl·lit que pugui estar emetent des de qualsevol lloc del cel. I encara més intrigats, doncs ja no saben què fer, se'ls hi acut pujar de nou a l'antena, revisar-la, una cop de la baix, i ahir les descobreixen que l'antena està plena de guano, d'aquests excrements d'ocell. I aleshores diuen, ja està, ja ho tenim. Segurament, doncs, podria ser aquesta la causa d'interferència, i procedeixen a netejar a fons tota l'estructura. I és molt divertit perquè en informes, i per no posar caca d'ocell en els informes oficials, escriuen que potser els problemes es deuen a la presència del que ells anomenen un material blanc dielèctric, és a dir, excrement de colom.
Dolphins, eh?
I què passa? Doncs que torna un altre cop la pesada interferència. Aleshores, ells pensen que no ho han netejat tot prou bé, tornen a repetir la neteja, sense èxit, novament. I aleshores, com que són dos senyors molt intel·ligents, i com hem dit molt perseverants, pensen que potser la interferència la causa la calor generada pels cossos dels coloms, ja que aquesta antena era extremadament sensible. I què van fer per comprovar-ho? Doncs no se'ls va acudir res més que contractar caçadors per tal que disparessin, matessin, espantessin els coloms que hi havia als voltants de l'antena. Però què passa? Que aproven de nou l'antena nova, neta, sense coloms, i la interferència sempre està allí, immutable, isòtropa, igual des de qualsevol lloc del cel. I bé, ells dos ja comencen a desesperar-se, no saben de què es tracta, només saben que aquesta senyal que reben procedeix de l'espai exterior, i que a més ja no estan segurs de si l'antena funciona bé o no, i desesperats, doncs, què fem amb això? Comencen a treballar amb la senyal que reben i calculen que la radiació que estan detectant correspon a la que emetria un cos que estigués a una temperatura d'aproximadament 3 graus Kelvin, menys 170 graus centígrads. Us sona això ja?
Sí, eh? Sí, sí.
Bastant, bastant fascinant. I aleshores ve el toc de gràcia. I és que el toc de gràcia és que el novembre de 1964, doncs un dia, Penzias i en Wilson assisteixen a una conferència d'Alfer en la que es posava la teoria del Big Bang i les seves conclusions sobre la temperatura que hauria de tenir el cosmos. Recordeu, a qualsevol lloc del cel. Doncs imagineu l'escena quan al final de la conferència en Penzias i Wilson s'apropen a Alfer i li comenten que ells tenen una antena que l'únic que fa és detectar una senyal que arriba des de l'espai exterior a 3 graus Kelvin. Impressionant, és que és un moment increïble. Doncs ve tu aquí que havien descobert de manera experimental una de les proves més sòlides que afirmaven la validesa d'aquesta teoria del Big Bang. I això és que és una fita increïble, és aquella serendipity, no?, que diuen els americans, no?, aquestes coses que potser es troben per casualitat o no, jo ni crec en la casualitat, gens, la casualitat no existeix. I bé, el curiós és que el resultat d'aquestes lectures de l'antena, de Penzias i Wilson, finalment apareix a la portada del New York Times el 21 de maig del 65, i els titulars van ser fabulosos, anunciaven que finalment havien estat trobades proves convincents del Big Bang. Bé, el treball és tan important que fins i tot Penzias i Wilson reben el Premi Nobel de Física a l'any 78, i l'anècdota també divertida és que va ser llavors quan Robert Wilson va revelar que ell mateix no havia apreciat la importància del seu descobriment fins que va veure doncs, aquesta notícia publicada a la primera pàgina del Times. Ja veieu com amb la casualitat i els excrements de colom doncs podem arribar a canviar el món, si més no la nostra visió de l'univers, d'una manera substancial. I la propera revolució de la física, doncs no sé, espero que no sigui en base a també aquesta col·laboració dels coloms, o potser sí, no sé, ja veurem que ens depara el futur, no sabem.
Curiosament aquest soroll de fons, diguéssim, és el que també es pot veure una miqueta amb les teles que estan fora de sintonia, no?
Una miqueta sí, sí, una miqueta sí. És
aquells puntets blancs que surten a la tele quan està desintonitzada.
Una part és aquesta, sí, i tant, i tant.
També es capta per les antenes de televisió que tenim a casa, no?
És una clar,
no sabem distingir d'on ve una senyal o ve una altra, no?
Sí, és fantàstic, és fantàstic. A mi el que em fascina és aquesta casualitat que, com hem dit, no és tal, no? Perquè hi ha uns senyors que estan fent una recerca sistemàtica i finalment és l'associació d'idees el que realment doncs basteix tot aquest edifici sobre el que està ben assentat i ben reformat la idea del Big Bang, no? Que hi ha cinc pilars bàsics de la cosmologia i un d'ells doncs és aquest de la radiació còsmica de font. I un altre també molt interessant és, em sembla que és el proper que fem, és les arrugues en el temps.
Correcte.
Doncs és un dels cinc pilars bàsics i fonamentals de la cosmologia. Però bé, aquest sempre m'ha fet moltíssima gràcia per l'anècdota de l'antena. Imagino els dos físics allà pujant, desmuntant, tornant a començar.
Ja n'hi vegem. Molt bé, Rafael. Moltes gràcies per les teves curiositats.
De res a vosaltres.
I ens trobem dins de 15 dies.
Molt bé.
I o sigui, que vagi bé.
Igualment.
Adéu, bon vespre.
Adéu.